guión ya no tengo imagina.
Ombres que es mouen, portes que grinyolen, presències estranyes i veus a la foscor. El misteri és un camí del que potser mai tornes. Descobreix-lo Arcanum, divendres de 10 a 11 de la nit al 107.7 FM, Ràdio Nova. És convencional dir-li monstre a qualsevol barreja d'elements dissonants. Jo dic monstre a cada inesgotable bellesa original. Misterioses nits, amics i amigues d'Arcanum. Comencem amb aquesta frase de l'escriptor Alfred Jarry. Avui ens trobem en el programa Monstres, criatures d'aspecte terrible, de força desproporcionada, amb poders sorprenents i perillosos. Són a totes les cultures i avui ho veurem, però el monstre no sempre és malvat. Pot ser benèvol, com els dracs asiàtics, o pot no coincidir exactament amb el que entenem per monstre. Pot tractar-se d'una divinitat, o una mena d'esperit, o simplement d'allò que s'allunya a la nostra limitada capacitat de comprensió. Avui a Arcanum veurem éssers de tot tipus. Alguns podem considerar-los monstres, però no sempre és tan segur posar aquesta etiqueta. Comencem. En aquest viatge per tot el món, per diferents continents, començarem a veure els monstres terribles d'Àfrica. Alguns d'ells No esperes que siguin un gran perill pel seu aspecte inofensiu, de manera que la víctima es troba especialment indefensa. L'atze és un insecte de gana. Canvia de forma. Apareix com una cuca de llum que xucla la sang dels nens. Si se la descobreix en el moment en què ataca, passa a prendre forma humana i posseeix les ànimes de les persones. Aquestes passen a ser una mena de zombis sense voluntat. Només obeeixen a l'atze fins que acaben morint. Els bilocos són criatures estranyes dels aire. Són esperits nans i envegen els vius. Compten amb una important funció de protegir els animals de la selva dels caçadors. Viuen en arbres buits per dins. Són éssers calbs. Tenen poderoses urpes, grans dents i una boca que pot obrir-se tant com per empassar-se a una persona sencera. A més, abans de matar, poden hipnotitzar, de manera que el biloco és un enemic molt difícil de vèncer. A Sud-àfrica, concretament, a la cova de Richveld, hi ha una llegenda impressionant. D'aquesta cova va sorgir el Grootslang. El seu nom ve del afrikaans i significa gran serp. Apareix representada en pintures rupestres. És un monstre omnívor, amb cap d'elefant i cos de serp. Té escates per tot el cos. És d'un color verd grisós i els seus ulls són una combinació d'ulls d'elefant i de serp. Té orelles d'elefant i una mena de caputxa com la cobra que extén amb un moviment de vèrtebres. Quan els déus van crear el Grootslang, van veure que era massa salvatge i van pensar que el millor que podien fer era dividir aquesta bèstia en dos animals diferents, l'elefant i la serp. Però el primer Grootslang va escapar-se, salvant-se de la seva destrucció, i es va reproduir. Els Grootslang viuen en grups. Mares i cries conviuen durant anys i els mascles s'allunyen de les famílies formant grups entre ells. Aquesta serp viu en coves sense fons i plenes de diamants que vigila amb atenció i avarícia. Si ens ataca un Grootslang, podem salvar la nostra vida a canvi d'entregar-li una bona quantitat de pedres precioses, si per sort resulta que les tenim. Els Inyambas també són serps monstruoses de Sud-àfrica. Són aquàtiques, amb una aleta dorsal i cap de cavall. A vegades tenen banyes o ales. Normalment fan entre 7 i 8 metres de llarg, però algunes arriben a créixer més. Aquesta mena de serp sobretot menja bestiar, especialment cabres. També mengen humans, però només en el cas que tinguin molta gana o hagin rebut alguna mena de provocació. Poden volar i migren per buscar parelles segons l'estació. Durant el seu vol poden provocar tempestes. S'amaguen sovint al darrere de cascades, però a vegades confonen les teulades de color blau amb aigua i també s'hi amaguen. Per evitar-ho, a Ghana, hi ha gent que pinta les teulades de color fosc. Seguim a Sud-àfrica per parlar del Mamlambo, un monstre del riu Mzindlaba. Arrossega les seves preses a l'aigua i devora les seves cares fins a arribar al cervell. Per això se'l coneix com a menja cervells. Fa 18 metres de llarg, té cos de cocodril, coll molt llarg de serp i cap de cavall. A les nits desprèn una estranya llum verda. Els seus ulls també són verds i hipnotitzen. S'assembla al Ninki Nanka de Gamba. El Mamlambo ja apareix representat en pintures rupestres. L'any 1990 hi va haver unes misterioses morts al riu Mzindlaba i es va dir que eren obra del Mamlambo. No va arribar a saber-se mai la veritat. Àfrica del Nord, Àsia i a la Polinèsia en diuen naga a les serps marines gegants semblants a la cobra. Naga és precisament una paraula sànscrita que significa cobra. El cap i el tors són humans i el cos és de serp. Són agressives i ataquen els navegants. A la mitologia hindú i a la budista són molt conegudes. Parlem ara del Nyami Nyami de Zàmbia. És una divinitat en forma de drac. Viu al riu Zambeze. Al construir la presa de Kariba l'any 1956, van desplaçar els batogues. Però aquests creien que el Nyami Nyami no permetria aquesta construcció i aconseguiria tornar-los a la seva terra. Un any després de construir la presa, una gran inundació va costar la vida d'uns treballadors i va destruir la presa, que estava a mitges. Les famílies dels morts van esperar durant dies per recuperar els cossos. Els batogues ancians van explicar que el Nyami Nyami alliberaria aquests cossos després que se li dediqués un sacrifici. Li van sacrificar un vedell, deixant-lo a la vora del riu. L'endemà el vedell havia desaparegut i al seu lloc hi havia els cossos dels morts. A l'Orient Mitjà també hi ha sempre històries molt interessants sobre monstres. A Aràbia és conegut l'Al Ankà. El seu nom significa el de coll llarg. Té aspecte d'ocell gegant i ataca a qualsevol animal com a presa, també als humans. Una altra mena d'ocell gegant, però encara més gros, és el ruc o roc, més fort i que pot atrapar elefants i rinocerons. Apareix en llegendes de les mil i una nits. Per aquest ocell, la gralla europea, tan grossa i fosca, té noms semblants. Per exemple, en anglès li diuen ruc i els perses l'anomenen shabuk. Un altre animal gegant de les llegendes àrabs és el Bahamut o Bakmut, una enorme balena toro i elefant que porta al llom les mítiques set terres. Anzu o Imdugut o Zu és una àguila daurada amb cap de lleó que porta tempestes i vent. Té a veure amb llegendes d'intents de robatori de la taula del destí que converteix en tot poderós a qui l'aconsegueixi. D'altra banda, Falak és una enorme serp subterrània que al final del temps sortirà de l'inframont per torturar els pecadors. Parlem ara dels ghouls. Són dimonis nocturns que a la cultura àrab van pels cementiris caçant humans. El seu nom ve de l'àrab Ras al Ghul, cap d'ogre o estrella dimoni. Uns altres dimonis són els efrits, molt intel·ligents i que formen comunitats. Sense cap mena de dubte, uns éssers molt importants a la cultura àrab són els jins. No són monstres, però poden arribar a ser molt perillosos. Són genis, el d'Aladí és un jin, i n'hi ha molts més als relats de les mil i una nits. Es poden transformar en qualsevol ésser. Poden arribar a ser bondadosos i ajudar moltíssim, però com a enemics són terribles. Els Quarín àrabs es poden asseure a les seves espatlles i portar-los a pecar. Són una altra mena d'elementals. I els carines són súcubs i íncubs que només uns escollits poden veure en forma de gos o de gat. Anem ara a Turquia per conèixer l'Edamu, un drac marí que va estar a punt de devorar la deessa Ishtar, però que finalment es va veure seduït per ella. Els hitites li deien Iluyanka i els grecs Tifó. Els hitites entenien Liluyanka com una serva marina que va morir, vençuda per Tarhuna, déu del cel i les tempestes. A la Bíblia hebrea impressiona especialment el Leviatan, monstre marí enorme i semblant a una balena que posa a prova Job. Representa una lluita entre el bé i el mal. Yahvé va derrotar el Leviatan. La mantícora a Pèrsia es descriu com una criatura amb cap humà, cos de lleó i cua d'escorpí. Ataca els humans picant-los amb la seva cua i devorant-los amb les seves tres files de dents. El Iemen horroritzava el Nesnas, en forma d'home, al que li falta la meitat del cos i que té cua de xai. El Shabath de Pèrsia és un gegantí déu àguila que ajudava els iranis en relats antics. La seva imatge va ser emblema a l'estàndard reial de Cir el Gran, fundador de l'imperi Aquemènida. A l'Orient Mitjà, sense especificar la zona, hi ha el mite de l'home hiena. És com un home llop, però es transforma en hiena. Pot caminar sobre dues potes, com els humans. És enorme, amb molta força, i ataca amb una violència desproporcionada. Canviem ara de continent, perquè hem d'anar a la Xina i descobrir el Denglong, també conegut com Shao Tian Hou, Wang Tian Hou o simplement Hou. No és exactament un monstre, almenys no en sentit negatiu. Algunes criatures són grans benefactores, com aquesta, que és el fill del déu drac. Pot derrotar altres dracs amb el seu alè calent i menjar-se després els seus cervells. Aquest drac té banyes de cérvol, cap de camell, orelles de gat, ulls de gamba, boca de burro, cabellera de lleó, coll de serp, ventre de xen, que és una mena de cloïssa, escates de coi, urpes de davant d'àguila i potes del darrere de tigre. Pot volar planejant com un colibrí i porta pau i prosperitat. Se'l relaciona sovint amb els emperadors. Per altra banda, el drac Long o Lung, en la seva forma de cinc grapes, també es relaciona amb els emperadors. Normalment en té quatre de potes i s'assembla bastant al Denglong. Altres dracs xinesos són el Jiaolong, drac cocodril. No té banyes i té escates. És el rei protector de tots els animals aquàtics. El Tianlong, el drac celestial, és el vigilant dels palaus del cel que porta els carros divins. Comparteix el seu nom amb la constel·lació de Draco. Long significa el drac que respon. Vola i té relació amb les pluges i les inundacions. Fusan Long significa drac del tresor amagat. És a l'inframont vigilant metalls preciosos i pedres precioses. Està relacionat amb els volcans. Huanglong significa drac groc, no té banyes i representa l'emperador. Zulong significa drac torxa, és una divinitat solar gegant i de color vermell. Tenia cara humana i cos de serp. Creava el dia i la nit, obrint i tancant els ulls. I amb la seva respiració generava vents estacionals. Xilong significa drac dimoni. De fet, la paraula així és drac sense banyes o drac de la muntanya. I ara parlem del Japó, on hi ha moltes històries de monstres i yokais, fantasmes. Ens dedicarem un breu espai de temps al programa, perquè ja hem vist àmpliament el yokai en altres programes d'Arcanum. Només en recordarem algun ara mateix. Els onis són dimonis peluts, de pell vermella o blava. Són gegants que mengen i beuen molt. Tenen grans poders, com ara volar, canviar de forma, regenerar parts del cos amputades, provocar malalties, bogeria i mort. A més, tenen la capacitat de desestructurar tota la societat. El Horogumo té la part superior de dona molt atractiva i la part inferior del cos és d'aranya gegant. Atreu els homes als llocs aïllats. Allà els embolica amb el seu fil de teranyina i els hi extreu tota la sang. En una altra versió, ella demana que li agafin un nadó que en realitat és un farcell ple d'ous d'aranya que esclata, cobrint a la víctima de petites aranyes i de verí. Els hubokos són arbres que xuclen sang, destrossen a la víctima i li treuen tota la seva sang. Van ser arbres normals al passat, però creixien en zones de guerra. El terra quedava tan xop de sang que ells van anar mutant a l'absorbir tota aquesta sang. Quan se'ls talla, d'ells també surt sang humana. Veiem ara a l'hinduisme què és el que aporten monstres amb la seva rica mitologia. A Mongòlia hi ha l'alma, una espècie humanoide gegant. És un ésser molt pelut que viu al Caucas i a les muntanyes d'Altai. Existeix en altres mitologies, com ara la txetxena, la turca o la russa. A la Xina en diuen Yeren. La versió xinesa és el Mande Barung, a Sumatra l'Orang Pendek, al Pakistan el Barna Nou i al Nepal el Mete. Potser la versió més coneguda és el Bigfoot americà. A Tailàndia hi ha l'Apsonsi, o Apsara Singa, que és meitat dona i meitat lleó. Viu al bosc d'Himavanta, a l'Himalaya. Aquestes criatures vigilen els temples budistes. Kala representa el temps. És un aspecte del déu hindú destructor Shiva. També és una de les formes primàries de Vishnu, el Vishnu Purana. És missatger de Yama, el déu de la mort. Per altra banda, la mitologia javanesa, Batara Kala és un gegant déu de la destrucció. Al budisme, Kalavinka té cap humà, cos d'ocell i una cua llarga, és immortal. Quan encara és a dins de l'ou, canta amb una veu preciosa que emula la de Buda. S'assembla al Im Yeonjo coreà. A l'hinduisme, Kinara és un músic celestial. No en diríem pas que és un monstre perquè resulta meravellós. La seva part superior del cos és humana i la inferior és equina. Al sud-est asiàtic, els kinaris masculins i les kinares femenines són meitat humans i meitat ocells. Són divinitats benefactores que viuen a l'Himàlaia. Quan són temps difícils, volen per damunt de la humanitat per protegir-la. Amb el seu enorme talent pel cant, la dansa i la poesia, simbolitzen els atributs femenins de bellesa, gràcia i habilitats artístiques. El Kirtimukha, cara de glòria, és un ornament hindú que es veu sovint als edificis. Té una cara monstruosa amb una boca oberta plena d'ullals. Representa l'avarícia, l'arquetip del déu que s'ho empassa tot. És semblant al Simhamukha, cara de lleó. Makara és el vehicle de la deessa hindú Ganga, del riu Ganges, i del déu del mar, Varuna. Té personalitat de cocodril i el seu cos per davant és un animal terrestre, normalment un cérvol o elefant, i la part del darrere la té de peix o de foca, encara que també pot ser de serp o de flor. A l'hinduisme es correspon al signe que seria de Capricorn, el zodíac occidental. És un ésser que protegeix les entrades dels temples i utilitzen com a motiu per a altres divinitats, com ara Shiva i Surya. A Mongòlia espanta bastant el cuc de la mort. Té 1,5 metres de llarg i escup àcid que mata al moment. I a Malàsia cal tenir molt de compte perquè hi ha el Penang Galan. Durant el dia sembla una dona normal, però a la nit li surt al cap que vol arrossegant les seves entranyes. Busca víctimes. Les seves preferides són les dones embarassades i els nadons. Quan es fa de dia, ha de netejar les seves entranyes amb vinagre i tornar-les a col·locar al seu cos. Per aquesta raó sempre desprèn una forta olor de vinagre. A Laos, Phayanaga és un drac aquàtic que viu al riu Mekong. És benèvol i vigila les ciutats del voltant. Pot disparar boles de foc per la boca i també el tenen present a Camboya, al Vietnam, a Myanmar i a Tailàndia. Shesanaga, o Adishesha, és el rei de les serps i és servidor del déu hindú Vishnu. És un dels éssers primigenis de l'univers. Els Puranas el descriuen sostenint els objectes de l'univers al damunt de les seves 1,000 caputxes. Canta lloances a Vishnu per les seves 1,000 boques. Flota cargolat per l'espai o per l'oceà primigeni. Quan s'estira, el temps avança. Quan torni a cargolar-se, el temps i l'univers es destruiran. El seu nom significa el que queda. Amèrica, concretament a Amèrica del Nord. Coneguem el Cresci. És un monstre de 4,5 metres que viu al llac Crescent, a Robert Arm, Terra Nova. És una serp gegant, però també pot canviar de forma. Els seus avistaments van començar als inicis de la ciutat i té presència en les llegendes tribals. Els inuits tenen una sèrie de monstres mítics, molt relacionats a l'oceà, que val la pena conèixer. Els atlets van néixer d'una dona que va tenir relacions amb gossos enormes o amb llops. El resultat és un home llop. Aquesta dona va tenir 10 fills, 5 eren llops, i els altres 5 eren atlets. Aquests últims tenien la part superior del cos d'home i la inferior de llop. Ella, horroritzada, va abandonar-los al mar deixant-los a la deriva. Aquests van sobreviure, van arribar a Europa i van ser els progenitors dels homes llop europeus. Els cinc que van quedar-se amb la seva mare van convertir-se en homes amb característiques canines que devoren persones. L'Amarok és el déu llop, el primer llop de la Terra. És més gros que qualsevol altre llop. No va mai en grup a caçar, sempre va sol. Una llegenda diu que un home, mentre remava un riu, es va trobar una ventrada de cadells de llop i els va matar. Però no quedaria impune aquesta barbaritat, perquè un enorme llop, que es creu que pot ser o la mare o l'Amarok, va aparèixer, li va mossegar l'estómac i li va arrencar l'ànima. Quan aquell desgraciat va tornar a l'aldea, el no tenir ànima, tothom va rebutjar-lo. A vegades, l'Amarok apareix a les llegendes com un déu ple de picardia i amb capacitat per confondre. L'Aklut és una barreja d'orca i de llop. Se sap que és allà quan es veuen petjades de llop que van fins a l'oceà. Canvia de forma i caça a terra i al mar. És molt agressiu i ataca els que intenten pescar i també els que dormen a prop de la vora del mar. L'Amikuk és un enorme monstre de pell humida que no té cames, però sí té braços i mans d'humà que utilitza per desplaçar-se. Es menja els que es banyen a l'oceà i normalment s'alimenta de grans quantitats de peix. Un altre ésser molt estrany és el Kelut, Kelets o Kikion. Sembla un gos negre que viu sota terra i s'alimenta dels morts. Només té pèl a les potes, que li va bé per amagar les seves petjades. Veure'l anuncia mort. Kalupalik és un monstre marí que taraleja una melodia amb la que treu els nens i els mata. Té la pell verda, els cabells llargs i les ungles molt llargues. Va vestit amb l'amautik, una parca tradicional feta per dones. A sota la caputxa hi ha una bossa per transportar nadons. El Kalupatik, quan ataca un nen, el posa a l'interior d'aquesta bossa i se l'emporta per sempre. El tisseruc és una serp marina amb un cap de 2 metres de llarg i un cos de 4,5 metres, acabat en una aleta. Atrapa la gent que veu despistada als molls i embarcadors. Però també s'ha dit que es va inventar aquest mite per amagar la poca agilitat i el poc compte amb el que va la gent a les superfícies gelades. Té alguns punts en comú amb els hayetlics o serps llamp, relacionades amb l'ocell del tro de la mitologia de les tribus del nord del Pacífic. Aquest ocell utilitza els hayetlics com a armes per caçar orques. Els tupilacs són figures diabòliques que es tallen en materials orgànics com ara pedra o os. Les bruixes i xamans amb males intencions maleeixen aquestes figures i les llencen al mar per matar les persones escollides. Però si la persona maleïda és més poderosa que la bruixa o xaman, llavors la maledicció no funcionarà i el tupilac tornarà per matar a qui l'ha enviat. Segons una interpretació, el tupilac és un fantasma invisible d'un difunt que només pot veure un xaman. Altres diuen que en realitat és una quimera amb cap humà i el cos és una barreja de diferents animals. El tupilac pot atacar els assentaments inuits i el xaman ha d'aturar-lo. S'assembla al tokoloshe dels Zulus i al anchimalen dels maputxes. Els tòrnids no són monstres, però desperten temor com si ho fossin, ja que són un gran perill per als inuits, tal i com ells van ser-ho per als tòrnids. Eren els pobles aborígens que vivien a Alaska abans que els inuit travessessin el mar de Bering. Al principi, inuits i tòrnids convivien pacíficament, caçaven a les mateixes zones i s'ajudaven entre ells. Els inuits fabricaven caiacs que eren molt útils per la caça, però els tòrnids no sabien construir-los. Un dia un tòrnid li va prendre un caiac a un inuit i el va tornar amb importants desperfectes. L'inuit es va indignar tant que va apunyalar el tòrnid matant-lo. Els altres tòrnids espantats van amagar-se als boscos d'Alaska. Des de llavors es parla de caçadors que apareixen morts o greument mutilats. Es creu que són els tòrnids que s'estan venjant terriblement dels inuits, amenaçadors sempre vigilant des dels seus amagatalls. Com podem veure, totes les mitologies del món tenen els seus monstres. Bèsties impressionants que espanten, que tenen grans poders, moltíssima força. Encara podem seguir viatjant per tot el món, descobrint més estranyes criatures d'altres cultures, d'altres continents. Segurament en algun altre programa ampliem el tema. Per què ens fascinen els monstres? Són potser una imatge concentrada de les nostres pors? Un espectacle resultant de la nostra gran imaginació? En qualsevol cas, sigui quina sigui la raó per la qual ens fascinen tant els monstres, hem de dir, tristament, que el pitjor monstre sempre som nosaltres, l'ésser humà. Tenim una gran capacitat per fer el bé, però massa sovint decidim fer el mal. Entre nosaltres ens maltractem i estem destruint el planeta. Ens comportem de manera estúpida i cruel. No ens estem dedicant a aprendre cada dia més i a millorar. Simplement seguim la corrent i ens comportem de la pitjor manera possible. Però els monstres, no ho oblidem, també tenen entre els seus poders el canviar de forma. I alguns poden arribar a ser increïblement benèvols. Així doncs, l'ésser humà també ha de canviar. Ha de tornar, ha de ser millor. Ha de deixar el seu entorn perfeccionat en tots els seus sentits. Però ho aconseguirà perfeccionant-se primer a ell mateix. Tots nosaltres hem de canviar i hem de ser millors cada dia en tots els sentits. I els nostres poders han de servir sempre per al bé comú. Amb aquesta reflexió acabo el programa d'aquesta nit. Us desitjo, doncs, una molt bona transformació i una gran millora i espero que ens retrobem en el proper programa. Dolços somnis.
Kissy face sent to your phone, but I'm trying. kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
Digital. Fem avui la ràdio de demà.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I